RAC1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 7. L'alto al foc a Gaza s'allunya cada cop més. Ara que els Estats Units s'hi han posat d'esquena, és difícil que el Consell de Seguretat de l'ONU acabi aprovant avui la crida a la treva. Així ha defensat davant les Nacions Unides el representant nord-americà Robert Wood, no donar suport a l'alto al foc.
Hamas continua sent una amenaça per Israel i encara controla Gaza. Per això, tot i que els Estats Units volem una pau duradora, no donem suport a exigir un alto foc immediat. Això només plantaria la llavor per a una propera guerra, perquè Hamas no vol una pau duradora ni una solució que desemboqui en dos estats.
Recordem que les Nacions Unides han convocat el Consell de Seguretat de forma extraordinària perquè s'aturin els combats a la franja. Això després que, des que va començar el conflicte fa més de 60 dies, hagin mort a la guerra 17.000 persones, un 70% dones i infants. A 4 dies perquè s'acabi la COP28 a Dubai, creixen les expectatives que es pugui aprovar un acord per acabar amb els combustibles fòssils. El president de la cimera de les Nacions Unides contra el canvi climàtic, Sultan Ahmed Albert, creu que la trobada acabarà amb un gran acord.
What I can guarantee you is that I...
El que us puc garantir és que continuaré centrat a aconseguir complir els 1,5 graus. Reduir l'ús dels combustibles fòssils és essencial i tindrà lloc amb tota seguretat amb el temps. Sempre hem estat pràctics i responsables pel que fa a la transició energètica.
When it comes to the energy transition.
El també magnat del petroli assegura que serà un acord especial i sense precedents. El primer dia ja es va aprovar un acord que, segons el Jaber, és històric, un fons de pèrdues i danys per compensar els països que han patit els efectes del canvi climàtic. A aquesta hora hi ha complicacions en algunes carreteres del país. A la C-17 hi ha 10 quilòmetres de retencions entre l'Ametlla del Vallès i Tagamanent, direcció Barcelona. A la C-28 hi ha els mateixos quilòmetres d'aturades entre Naut Aran i Alt Àneu. En aquest cas és per la neu i per això és obligatori dur-hi cadenes. Les cues són en els dos sentits a la marxa i a la C-33 hi ha 7 quilòmetres entre Barcelona i Montcada i Reixac. La Guàrdia Civil ha detingut 6 persones a Barcelona per estafes telefòniques per valor d'1,5 milions d'euros. En total, haurien estafat 60 persones residents a les Illes Balears. El grup de delinqüents d'entre 16 i 22 anys suplantava el número de telèfon de bancs i trucava a les víctimes per enganyar-les. Les alertaven d'operacions fraudulentes als seus comptes i tot seguit reclamaven els codis de seguretat que rebien via SMS per poder culminar l'estafa. El suposat agent bancari sempre es feia anomenar Àlex García. I avui, més d'un centenar de persones han fet un minut de silenci davant l'Ajuntament de Sabadell per recordar el jugador de futbol Sala, mort el passat dilluns després d'un accident en un partit el dia anterior. El jove, de 19 anys, va xocar de forma fortuïta amb un membre de l'equip contrari. A la concentració hi han assistit diversos jugadors amb samarretes i bufandes del club. La samarreta de la víctima s'ha estès al centre de la plaça. I ara els esports amb Albert Ferran.
La futbolista del Barça, Mapi León, es perdrà els propers mesos de competició després de trencar-se aquest matí durant l'entrenament al menisc extern del genoll dret. Els propers dies la jugadora passarà pel quiròfan. El Barça, recordem-ho, juga demà l'últim partit de l'any a casa contra l'Eibar. Mentrestant, la jornada 16 de la primera divisió masculina arrenca aquest vespre amb un Getafe-València a partir de les 9. Demà el Madrid visitarà el camp del Betis. Avui el tècnic Carlo Ancelotti ha explicat que Vinícius es reincorporarà als entrenaments amb el grup després de l'aturada de Nadal i, per tant, no l'ha descartat de cara a la Supercopa d'Espanya de mitjans de gener. A segona divisió, fa mitja hora arrencat a la 19a jornada amb el partit entre l'Albacete i el Villarreal B, de moment amb empat a 0. A les 9, l'Espanyol rebrà el Saragossa, partit que podreu seguir a RAC1, així com el Barça-Fenerbahçe de l'Eurolliga de bàsquet a partir de 2:15. I ara en vol el Freiking Granollers, juga aquesta hora partit de la Lliga Sobal a casa contra el Puente Genil. De moment, igualtat als primers minuts de partit. I segona part en marxa de l'Espanya-República Txeca del Mundial Femení. El combinat espanyol perd 20-16 quan falten 15 minuts pel final.
I el temps. Aquesta nit farà més fred que l'anterior i demà ens llevarem amb glaçades a les valls del Pirineu, però també a moltes zones baixes de l'interior. A més, hi haurà molts bancs de boira i núvols baixos a l'interior, tot i que es trencaran ràpidament i s'acabarà imposant el sol. El vent continuarà bufant amb cops forts als extrems del país i demà al vespre s'escaparà alguna gota al Pirineu amb una cota de neu molt alta per sobre dels 2.000 metres.
RAC 1. Els que us lleveu cada dia amb el món a RAC 1.
Ah, que faràs tard, peu a terra.
Els que us poseu la competència i el vostè primer d'amagat a la feina.
Digues que sí, que les guapis no treballem.
Ei, t'aviso si ve el jefe.
Els que dineu amb el RAC 1 migdia.
A taula, que avui toca verdura.
De postres, què vols? Iogurt, fruita?
Els que torneu a casa amb el versió RAC 1.
Ui, aquest carrer aquesta hora està impossible. Vols dir que no hauríem de tirar per allà baix?
Home, no, no li fotis gas. Tu tira per aquí, que ja m'ho conec, això, que aquí tinc un pis aquí darrere.
Els que feu el sopar amb el 9C i us fiqueu al llit amb el Tu diràs.
Què? Com ha anat el dia?
No posaries l'adredor, ja?
Els que feu dissabte amb la primera pedra i el dia lliure.
Fem el ronso 10 minuts més, no?
Ja sóc aquí, he portat xurros.
Els que passeu els caps de setmana amb els superesports i el futbol.
Estem bé aquí al sofà.
Què? Vols una cerveseta?
Gràcies a tots per fer-nos líders una vegada més.
RAC1 continua amb el lideratge de les ràdios del país amb 947.000 oients diaris.
Moltes gràcies. RAC1. Tots som 1.
Al principi del programa parlàvem amb el Vicenç Martí,
sí,
sobre si la gent havia viatjat o no a Madrid o no,
sí,
havia anat.
Sí, hem anat tots a Madrid, tots.
Durant aquest pont.
Jo no paro de veure les stories aquests de l'Instagram i totes aquestes històries, tothom a Madrid.
Però una cosa que es pot fer també aquests dies de festa, de pont, també inclòs el cap de setmana, és anar al cinema. Això sí, al cinema hi ha de vegades mal humor. Ens ho va explicar el Ramon Gené, que ens va explicar la relació curiosa i estranya entre Stanley Kubrick i els compositors de bandes sonores. Perquè es veu que Stanley Kubrick tenia una manera concreta de veure les escenes i els seus compositors de bandes sonores una altra. No us ho perdeu perquè és una explicació molt interessant sobre aquesta relació moltes vegades tempestuosa entre el director i alguns dels seus compositors de bandes sonores. I després de Stanley Kubrick parlarem amb la Marta Bosch, una vegada més, les seves filles i les seves fòbies, sobre les visites teatralitzades. Els museus, els monuments, jaciments històrics, que vas allà a visitar-los, hi ha un actor o una actriu que et recrea, d'alguna manera, de manera teatralitzada, una miqueta, doncs, com era la gent de l'època, com es parlava a l'època. Hi ha gent que li agrada molt i gent que ho odia directament i que marxaria en direcció contrària.
Sí, bueno, sóc l'Albert Serra.
Com, Albert, bona tarda.
Bueno, us estava escoltant, no?
Sí.
Això que dieu ara del cinema...
Del cinema de Stanley Kubrick, sí.
Sí, bueno, jo estic molt a favor del Kubrick. Bueno, i de fer cinema, bàsicament, que no s'entengui, vull dir... Perquè, si no, el populatxo barato, que és el més barato que hi ha, se li dona tot mastegat, no? I no té cap mena de gràcia, la gent no pensa... Bueno, jo, per exemple, ara estic fent... doncs una pel·lícula sobre els toreros.
Sí, que és veritat. Sí.
Bueno, doncs al final de la pel·lícula posaré una xurreria, no? Però...
Com?
Sí.
Una xurreria?
Sí, sí.
O sigui, a la plaça dels toros, sí, una xurreria?
Sí, una xurreria, però allà quin... al mig de la plaça dels toros.
Però quin significat té, això?
Bueno, i... que ho vulgui entendre quan tingui, quin o no. Vull dir, escolta, que ho vagin a veure, que es trenquin el cervell, les dues neurones que els hi queden, que les connectin, vull dir, m'entens? Vull dir, escolta,
però vull pel·lícules... no entenc la xurreria amb,
bueno,
amb, el, amb
qui no
els
ho entengui,
toreros.
Vagi... Bueno, és que no cal entendre-ho, és que no té cap sentit. Vull dir, qui ho entengui bé i qui no, doncs que se'n vagi a veure pel·lícules per marmats mentals, vull dir... És que pot tenir significat o no tenir-los, que és igual, vull dir... Escolta, és que no és cosa meva, tu mateix, espavila, et monta't el tu, el significat.
És que ara m'has deixat trencat, Albert,
bueno,
o sigui, una plaça de toros amb una xurreria al,
sí,
mig.
Sí, bueno, sí, una xurreria i al mig un, bueno, doncs una màquina de fum, d'aquestes d'espectacle.
Màquina de fum?
Sí, d'aquestes d'un vapejador, un tio vapejant.
No acabo d'entendre, Albert.
Ara, jo creo, a partir d'aquí, que ho interpreti, i qui no entengui, doncs, bueno... Doncs,
no entenc, Albert, no entenc.
Un xurro.
L'Orquestra Simfònica del Vallès us ofereix aquest espai.
Però després d'un òpera, un tall de carn, no...
Hòstia, no menjo carn, fa dies.
Ah, sí?
Fa anys que no menjo.
Fa dies, dius.
És una vegetariana. Ah, no, sí. No, bueno, si vaig a un lloc i me'n posen, me la menjo,
Sí. Però ara faré una pregunta, això totalment fora de guió, com ja és habitual en aquest programa.
Sí.
Quin és l'horari habitual d'una òpera de nit? I si canvia molt els països.
Va sempre malament. Per anar a sopar, vols dir?
Sí.
Va malament.
Va malament.
Va sempre malament.
Clar. Perquè... són molt llargues, a més.
Perquè és llarg i...
no, abans,
abans de... si l'òpera comença a les 7, doncs no et posarà a sopar abans de les 7.
Clar.
I ja sabeu que a Barcelona els restaurants a les 11... tanquen, així que si surt
i abans de les 7 no es denogat
i a les 11 doncs ja no pot sopar.
Però per exemple a escala de Milà, o sigui, de tot arreu és
això, passa una miqueta a tot arreu. sempre és una miqueta a tot arreu.
Però bueno, amb les crispetes que deus menjar mentre escoltes l'òpera ja més o menys t'alimentes, no?
Sí, sí.
Òpera amb texans o òpera amb crispetes, si és que això... Sí, veure, sí, això és així, noves generacions, noves crispetes.
Ai, senyor.
Bueno, Ramon, senyor, què ens vens a explicar avui?
Avui us vinc a explicar... Stanley Kubrick.
Home.
Qui? I els problemes que tenia amb la música aquest senyor.
Això m'interessa molt, Ramon.
Perquè aquest senyor tenia problemes.
Sí, tant que tenia problemes.
Tenia problemes. Tenia problemes amb la música.
Sí, sí.
Tenia
sí.
també altres tipus
I
de
tant,
problemes.
I tant.
Però hi havia un problema greu que tenia, que era amb la música. Que no sabia mai... Bueno, ja sabeu que era un home... Jo ara no faré una secció de cinema perquè no sóc el més indicat, però que era un home molt perfeccionista...
Tiquismiquis.
Sí,
aquells que feia repetir sí. moltes vegades.
Vostès dos dirigits per Stanley Kubrick, m'agradaria haver-los vist també.
I...
Home, vostès dos, vostès dos, sí, parella no. còmica, ah, bueno, dirigits sí. per Stanley Kubrick.
Sí, aviam, és que aviam per fer el cup aquella, o és molt perfeccionista, o sempre et falta una peça del de color que queda a l'altra banda. Sí.
És una obra molt difícil de dirigir la seva.
Sí, clar, clar.
Ah, la nostra.
Sí, la seva.
Parlo en plural, sí, vostè ara té la seva, no? Com, sí. com està la seva?
Vol un cup, si de cas, per anar fent mentre jo faig la secció.
Perquè Ui. Estigui callat, no?
Com està la seva obra?
Escolta, això està pujant la venda, però sí. espectacular, sí.
Digui, digui.
El 26 de novembre, el segon passe, eh? 26 de novembre,
jo al Goya. Jo hi he anat, eh?
Sí que
he anat, eh?
Però què va passar?
Vam riure molt.
A riure molt, eh?
No,
vaig veure, jo també hi he anat.
Té
més gent... Jo hi aniré el 26, eh?
Té més gent ell sol que no fas bon i veia.
Com pot ser això?
És extraordinari.
Vostè és una ruïna, per tant. No?
Consti que també el vaig venir a veure vostè, eh? Senyor Marcelí,
sí.
També va riure, no?
També vaig riure molt.
Va riure.
Bueno, anem a Stanley Kubrick,
vinga. També tot fa gràcia, sí.
No, és que feia gràcia.
Sí,
bueno,
sí,
és que vostès
bé,
no ho saben, eh? Però aquí el senyor Buigas es va quedar sense, micròfon.
Sí. Només començar, eh?
Només començar. Vam estar. Ara no dic...
Però que va fer l'obra RAC1.
No. Ara no dic mentida.
Sí.
Si no vam estar...
5 minuts.
Què diu? Què dius?
Oh.
Si no vam estar... 10 minuts.
De menors.
Ben bé.
A mi se'm va fer una hora, eh?
Sí.
Però ho va aguantar bé?
Jo pensava que era un gag.
Imagina't. No, si tothom diu que ho deixi, tal com...
Jo li he recomanat que ho deixi.
Però això on va passar?
El teatre.
El teatre.
Va sortir aquest home a l'escenari i el micròfon no anava.
Ja, però és que jo el vaig veure a Sabadell i el micròfon tampoc anava.
Bueno,
ja ho ha posat com a gag, doncs.
A veure si serà un gag al final.
Aviam, jo sempre vaig amb el meu micròfon. I el Teatre Goya diu, bueno, el Teatre Goya tenen uns bons micròfons, el meu el guardo. Doncs mira, mai falla, mai més, eh? Sempre amb el meu, eh?
Ah, li va fallar el seu.
I a Sabadell igual, a Sabadell també vaig anar amb el vostre.
Però si estan dient que està bé, que ho faci així, que té gràcia.
És que no el duia. I va pensar, al Teatre Goya ja en tindran de micròfons.
Perquè va pensar que ja estaria tot a punt i preparat, no?
Ja sé el que va passar, eh?
Què va passar?
Va haver una companyia... Que es veu que es van portar la... Una companyia que tu allà al Goya, al matí...
Ai.
Que es van portar les antenes. Ja podia... Clar, anaven canviant el micro i no funcionava. Per què? Perquè era el receptor.
Ai, pa...
Una companyia
que s'endú els del matí... El que no li passi a vostè, també.
No dic el nom de la companyia, perquè...
Una companyia que s'endú les antenes.
Els del matí ho van afanar.
Allà va desaparèixer una antena, nano, i aquí vaig explicar jo.
Total, que li anaven canviant de micròfon.
No funcionava.
I cap funcionava.
Clar, perquè l'antena...
El següent era pitjor que l'anterior, i va arribar un moment que el tècnic d'àudio anava tan nerviós que li va posar l'últim micròfon que el tenia penjant per aquí al costat.
Sí, que caia la cosa.
Escolti,
realment...
Vostè patia, però feia morir de riure, eh?
Sí, integri-ho.
Integri-ho,
perquè cada lloc que va li passa, vull dir, vale. Integri-ho.
26 de novembre, al Goya, allà, veniu, sisplau, que això està a tope la cosa.
Vinga, a tope, Kubrick.
Funcionarà o no el micròfon?
Sí.
Ja m'ho pensaré.
Va, anem amb el Kubrick. Va, posem el primer àudio, va. Vinga, aviam si ho pugem, això. Sencer, perquè això dura una estona.
Això què és?
Ara veuràs.
Ara sí.
Sí, home. És que tots ho comenceu a escoltar aquí. Això ja has començat.
És que al principi es talla.
No, al principi
quan
no es talla.
Quan escoltes, ho passes.
Pecat mortal. Els que ho talleu abans, aneu a l'infern.
Ens m'encanta aquest instrument.
Els oients a casa haurien de... hauríem de veure el Marc, la Cailà i el senyor Marcelí tocant els timbals.
Estem tocant els timbals.
Donem-nos els timbals.
Com si fóssim tres mones.
Vostè no toca, senyor Puigues?
No està...
No.
Està rumiant encara.
Justament aquí surt un home sàpies, no? Què?
Sí.
És veritat,
és
veritat. Jo parlo dels homes sàpies.
És veritat, és veritat. És preciós.
S'enganxa la tecla.
S'enganxa la tecla.
De vegades. S'enganxa la tecla de l'òrgan.
Això tenia que haver dit jo. S'enganxa la tecla. Bé, total, que tothom sap què és això, que això és el principi del poema simfònic així per la Zaratustra, de Richard Strauss, que es va estrenar a Frankfurt l'any 1896, i que és la música amb la que comença 2001, una odissea de l'espai. I aleshores avui m'agradaria parlar d'això d'una miqueta, sense entrar molt a fons, vull dir, perquè no, tampoc hi ha de ser una màster, és per fer una miqueta de reflexió sobre els problemes que tenen els directors de cinema amb les músiques, m'agrada especialment molt els problemes que tenia Stanley Kubrick.
Molt bé.
Perquè era un home especial, perfeccionista, com hem dit. Llavors, ell, quan va començar les seves pel·lícules, va contractar per les seves primeres pel·lícules, els documentals, ell primer va fer uns curts, uns documentals, i les seves primeres pel·lícules va contractar un compositor que es deia Gerald Fried, que no li sona a ningú.
No.
Però Gerald Fried va escriure una música que a tothom li sonarà més o menys, aviam. La banda sonora original de Missió Impossible de l'any 1966.
És el senyor Buigues intentant que funcioni el micro, Ara entra el tècnic, li posa el micro, no sona...
No és igual, com la...
No, perquè no nosaltres igual. Estem acostumats... Para un moment, Àlex, nosaltres estem acostumats a escoltar això. Això ja és la producció del segle XXI, saps allò de finals, però...
No parlis així, està bé.
Això és...
A mi m'agrada.
Home, i tant.
Parla així com despectivament.
A mi no li agrada.
No,
però això és això sobre el tema, no, això sobre el tema de 1966 del Gerald Fried, que aleshores, el 1996, va venir el Danny Elfman i va fer aquest arranjament.
Dani Elfman, ja li pots dedicar un dia, un especial.
És com si t'agafes el tema principal de James Bond, sí. I agafes l'original de John Barry, no té ja, vull dir, s'ha arranjat tantes vegades que, tot i ser el mateix, és tota una altra cosa. Doncs amb el tema de Missió Impossible, o de...
Ara, torna-ho a posar el primer, que fa gràcies.
Sí.
Bueno, vinga, torna-ho a posar el primer. Sí, home,
Està
molt bé, no?
Sí,
està
molt bé.
De
qui
has dit que és?
Del senyor Fried
Rabbit.
Gerald Fried.
Però hi ha l'Alan Shifrin en tota aquesta història.
No. El compositor que va fer aquest tema és aquest senyor, que és el senyor que era company d'aula...
Jo, disculpa, que tenia entès que aquesta música era de l'Alan Shifrin. Igual va fer una versió o...
Sí, perquè s'ha arranjat moltes vegades.
Ah, val. Deu ser un altre arranjador.
S'ha arranjat moltes vegades. I aleshores, Bueno, no sé, que algun oient ens...
No, jo, a mi em dius Missió Impossible i jo t'hagués dit l'Alan Shifrin. No.
Pues Gerald Fried.
Val.
No? I el Gerald Fried fa això, era company d'aula al high school, o sigui, el que seria l'institut del Kubrick. I es coneixien. Es coneixien perquè havien anat a l'escola junts. I després aquest Fried va estudiar a la Julia School i aquest home, aleshores, el Kubrick, quan va començar amb els seus curs, amb les seves cosetes, doncs li va dir, perquè eren amiguetes, i li va dir, fes-me música i tal, no sé què.
Què tens de música?
Exacte, i els va començar a fer aquestes músiques, no? I aleshores, per exemple, primeres pel·lícules que potser la gent coneix del Kubrick, que era The Killing, que aquí es deia Atraco Perfecto, Doncs és amb música del Gerald Fried. O Killer's Kiss, el beso de l'assassino que es deia aquí, doncs també era del Fried. Aleshores, què passa? Arriba una pel·lícula que és... aquí es deia Senderos de Glòria. Us sona?
Sí, ens sona.
Amb Kirk Douglas, en blanc i negre, una pel·lícula sobre la Primera Guerra Mundial, etcètera, etcètera. I aquí arriba un moment, una miqueta del desencontre amb de Kubrick amb Gerald Fried.
Els dos companys...
Es van barallar.
Han barallat.
No,
has dit desencontre.
Que hi havia un moment de desencontre. És perquè el Kubrick feia un marcatge ferotge a tothom que treballava per allà. Havia d'estar a sobre de tot.
Bueno, igual que amb Marcel·lí Virgili i senyor Wiggins, marcatge l'home a l'espectacle.
De tal manera que el Kubrick exigia una justificació gairebé per cada nota que escrivia l'altre, no? I l'altre va dir, bueno, escolta, ja t'he fet unes quantes músiques, vull dir...
M'he quedat confiança.
Estira una miqueta, deixa una miqueta...
Deixa una miqueta de corda,
no? Ah. I aleshores, el Kubrick, que tenia el costum de fer una cosa que era, quan ell estava a la sala de muntatge... Ell imaginava pel·lícules, a ell li agradava molt el que nosaltres coneixem per música clàssica, ho direm així, música clàssica, li agradava molt la música clàssica, l'òpera i tot això, i aleshores quan anava a la sala de muntatge el que feia era provava amb músiques que a ell li agradava i muntava amb diferents músiques per veure quin era el ritme de la seqüència. Sí,
ell tenia una idea al cap i en aquesta idea ja anava posant música aleatòria.
Tenia la seqüència rodada i aleshores anava a la sala de muntatge i deia, aquí, ostres, si posés aquella música, i aleshores ell muntava la seqüència amb aquella música.
A veure com queda.
Per veure com queda i com respira. I aleshores hi posava una altra música, però músiques que tots coneixem, músiques clàssiques que tots coneixem. I aleshores ell veia una miqueta com respirava la seqüència i si la música necessitava... Si la música per aquella seqüència necessitava respirar més cap aquí o més cap allà, si havia de ser més lenta aquí o havia de ser més ràpida allà o havia de tenir un tipus d'orquestració i un tipus d'una altra orquestració. De tal manera que arriba un moment que el Kubrick li comença demanant al Fried, escolta, això d'aquesta manera tal. I l'altre, com dèiem, diu, escolta, deixa una mica de corda, que jo ja t'he fet coses, no? La qüestió és que va arribar aquest petit moment del desencontre en el que en algunes seqüències el Fried i el Kubrick no es van aconseguir posar d'acord i aleshores el Kubrick va posar una d'aquelles músiques que ell utilitzava pels muntatges quan ell estava a la sala d'edició i va dir, no, doncs això ho poso. És a dir, tu em faràs la banda sonora original, però per aquesta seqüència, per exemple, que és la seqüència del ball, quan els oficials, hi ha un moment en què els oficials estan allà en un castell i hi ha una sala de ball, no? I estan, fan una festa i estan ballant, no? I aleshores el Kubrick li demana un vals, però aquest vals no és del, diguéssim, el que Kubrick havia imaginat, però Kubrick havia muntat a la sala amb aquest altre vals famós que ara escoltarem, i aleshores el que fa és dir, doncs no, tu no, posaré la música amb la que jo he muntat, que és aquesta música que escoltem. Que això és el típic vals de Johann Strauss, segon, o fill.
És la seva idea.
Exacte, és la idea de Kubrick dir, per primera vegada, dir, d'acord, tu estàs fent la banda original de la pel·lícula, però no em treus la música que jo necessito per aquesta seqüència. I com que jo ja he estat treballant aquesta seqüència amb aquesta música, doncs fora, posaré aquesta música. I aquesta música que es diu La vida de l'artista, de Johann Strauss II, és una música no original que per primera vegada es cola amb una pel·lícula de Kubrick. D'acord?
Sí.
En aquesta mateixa pel·lícula hi ha una altra cançó popular que es canta al final, però que ara no ve a tom, que és també una història xula, perquè al final de la pel·lícula, abans els francesos no tornen a la trinxera per lluitar i tal, hi ha una noia que canta una cançó i que els recorda, i és una cançó popular. Però vull dir, això seria... no formaria tant de la banda sonora de la pel·lícula. Bé? La següent pel·lícula que fa Kubrick és allò que aquí se'n deia Spartaco.
Sí.
Spartacus.
Sí. Spartacus.
Spartacus. Spartacus. Spartacus.
I en Spartacus el que es troba Kubrick és que ella arriba, aquesta pel·lícula arriba tard. Aquesta pel·lícula l'havia dirigit una altra persona, aquesta pel·lícula està produïda pel Kirk Douglas, eh? O sigui, el Kirk Douglas no és només el protagonista, és el productor executiu, és el productor, és el que ho manega tot, és el que manega tota la pel·lícula. I aleshores no es posen d'acord amb el director, que potser ho podria mirar, perquè no me'n recordo qui era, però hi ha un problema, aquí sí que hi ha un desencontre, de veritat, del Kirk Douglas amb el director, i aleshores el Kirk Douglas truca al Kubrick perquè ja havia treballat amb Senderos de Glòria. I aquí el que li passa és un moment molt important també pel Kubrick, perquè el Kirk Douglas havia contractat a l'Alex North per fer la banda sonora d'aquesta pel·lícula.
Anthony Mann,
exacte.
Sí, l'Alex North.
Perquè el Kubrick havia contractat aquest home perquè volia un so diferent. En aquell moment les pel·lis de romans i de Ben-Hurs i de Quo Vadis i tot això estava molt de moda.
Són precioses.
I estava molt de moda les bandes sonores. Estaven molt de moda les bandes sonores del Niklos Rozka.
No sé qui és aquest.
Home, Niklos Rozka.
La música... Sortia un senyor amb un piano i t'ho arreglava.
Però escolta, vostè sap per què tocaven amb un piano als cinemes? Perquè això és una cosa que la gent té mal entesa, també.
Per fer callar la gent.
No.
Per què?
Perquè al principi, la música als cinemes, quan hi havia un piano, hi havia en blanc i negre, i el so era mut, i la pel·lícula era muda, llavors hi havia un pianista que tocava. Però al principi aquest pianista no es va posar perquè toqués i il·lustrés allò que es veia.
Que això és el que s'ha dit sempre?
No. Al principi el pianista es va tocar perquè fes molt soroll i la gent no sentís el sotragueig del projector.
Ah, sí? Hosti, que bo.
Es va posar per això. Va ser després que algú va dir...
Sí, per tapar un soroll,
Sí, per tapar el soroll del projector, que clar, feia molt soroll. Llavors va ser un moment que la gent va dir... Ei, moment.
Lliga-ho.
Ei, home, ara lliga-ho, acabeu de lligar, no? Si fas la música, però veus? Això va venir després. O sigui, el motiu principal és aquest. La qüestió és que amb l'Spartacus, o l'Spartac, el Stanley Kubrick es troba amb una banda sonora de l'Alex North que no li agrada.
Ja hi som. Mm.
Però se l'ha de menjar.
Per què se l'ha de menjar?
Perquè ell estava contractat pel Kirk Douglas i el Kirk Douglas havia dit, em farà aquest. I el Kirk Douglas havia apostat per aquest home. Perquè
mana.
Volia un tipus de banda sonora diferent de les típiques de romans que feia el Niklos Rozka, Ben-Hur i totes aquestes coses. I volia un so diferent. Llavors aquesta banda sonora del Spartacus és una banda sonora, ostres, una miqueta pessimista. I aleshores...
Però és que veure la història tampoc és...
S'acaba malament.
Clar, vull dir, a veure... Tot va avall, en aquella pel·lícula. No,
acaben tots crucificats.
Clar, acaben
tots allà...
Crear falses il·lusions. Sí, vull dir, si poses una música alegre...
També, si una filera de gent allà...
I se salven tots, però esclar, no és el cas.
Sí. Ara, imagineu-vos... Jo m'imagino la música que l'Stanley Kubrick hagués posat si ell hagués posat...
Un moment, ara tu diràs què hauria d'haver posat?
Jo diré...
Com va això, ara?
Jo diré...
Mestre Gené?
Jo...
Sir Ramon Gené?
Jo diré, ara faré una afirmació que diré... La música que jo crec que li hauria agradat posar...
Per Spartacus.
Si hagués pogut, que és aquesta. La pel·lícula és de l'any 1960.
Però tu creus que això lliga amb...
Aquest és...
No sabem
quin moment.
Ara no ens agrada.
A veure, si ens estem imaginant un rei de gent crucificats, no?
Clar, però si tu veus, per exemple, ara aquí apareix l'Odalisca i se'n va cap allí que l'Espartac està mig a dormir.
És que és això, precisament.
I surt l'Odalisca.
És això, precisament.
És aquest moment.
És que a la pel·lícula, la protagonista femenina, amb la banda sonora de l'Àlex North, l'acompanya sempre un oboè. I en aquest ballet, que és d'un compositor rus, soviètic, no s'ha de rus, s'ha de soviètic, és de l'Aran Khachaturian, la Frigia l'acompanya també sempre un oboè. Aquesta pel·lícula és de 4 anys abans de la pel·lícula, la música d'aquest ballet, que es diu precisament Spartak, i...
Clar, és el moment en què ells dos saps allò... Saps...
Sí, què?
Home, que se us ha d'explicar tot, també, eh?
Aquí. Així, sí, clar.
Per això, per començar, no? Quan surten les lletres, això...
No, quan surten les lletres, no.
La
gent se'n va del cine, amb això.
Quan surten les lletres, no.
Així que... la idea de que les músiques que jo faig servir a la sala de muntatge per provar com respira la pel·lícula es va fent cada vegada més forta amb Stanley Kubrick, perquè a més hi té un altre pensament veient...
Jo soc del compositor i jo t'ho espai
veient per exemple...
Vols agafar la batuta? Agafa la batuta, t'ho faràs.
Veient per exemple l'Alex North o les que li havia fet el Gerald Fried, i arriba el pensament següent, que és: home, si jo puc triar entre Beethoven, Mozart o Haydn, ja ho fan bé, que aquí ja són bons.
I el que t'estalvies? Veus? És que tot va per al mateix sempre.
Bé, aleshores, si arriba la següent pel·lícula, que és 2001, una odissea a l'espai, i què passa?
Ja veig per on vas.
Li encarreguen la banda sonora a Sir Alex North. I Sir Alex North, el que fa l'Stanley Kubrick és el següent. Li diu: mira, les músiques que jo he imaginat...
Sí.
Perquè clar, i es ficava en tot.
Alex North li hauria de dir: oi, ves esta batuta, pues te la pones a la nariz. Ja t'espavilaràs. Ara no t'agradarà,
Pensava que anaves a dir una cosa, si és per la nariz, encara d'allò. Escolta una cosa. Aleshores, el Kubrick... Mira, que és maco, això. Posa. El moment final, saps què vull dir? Quan hi ha d'allò?
Sí, quan hi ha... Espasa contra espasa. I això de qui es dic que era?
Això és d'un compositor soviètic, perquè era molt soviètic, molt comunista i molt pro de l'estatus aquell, de la Unió Soviètica, Aran Khachaturian. Perdona, aquesta música ha estat utilitzada després. S'han recordat una pel·lícula, es deia aquella pel·lícula dels germans Cohen?
El Gran Salto.
Ah, això.
Ens ho acaben de dir,
Això.
Estic llegint de la màquina.
T'he vist, escolta, m'has deixat sorpresa.
No, perquè és que aquest tema m'interessa molt.
Bé, aleshores, quan arriba 2001, Odissea de l'Espai...
Que no hi va haver Odissea, l'Espai, el 2001? Vull dir que no ho van adivinar, això també s'ha dit.
No ho van adivinar.
Bé, anem pel tema. Aleshores, el Kubrick li diu a l'Alex North, diu: mira, jo m'he imaginat aquestes músiques. M'he imaginat pel principi aquesta música.
Agafa-t'hi.
I aleshores, ara escoltarem... Tots hem escoltat la música abans, quan hem començat la secció.
Sí.
Que és la música amb la que comença la pel·lícula.
La dels timbals.
Sí.
Molt bé.
La coneguda com la dels timbals.
Molt bé. Ara escoltarem la música que va escriure l'Alex North per aquest moment. Pel principi.
Inspirant-se en la música
que li havia ensenyat.
El que hauria sigut la versió d'Alex North.
Exactament.
De la pel·lícula. A veure.
A veure.
Comença igual, Se sent millor aquesta. Se sent millor?
Sí.
Dali.
Sembla una desfilada d'elefants, eh?
Sí, sí.
No, no us ve el cap una mica, això?
Sí. No posis elefants, Àlex.
Arriba el pare, després la mare i el petit amb la cua agafada.
Sona Dumbo, què?
Una mica.
Clar,
però és que estem contaminats.
Aleshores, clar, l'Àlex Nordi va ensenyar això i va ensenyar altres coses...
I va agafar la partitura.
I l'altre va dir...
Partitura per la finestra.
No li va dir res. Va muntar la pel·lícula amb les seves músiques, a dir, amb Strauss, amb...
L'Alex North anava trucant. Com? Que has posat la meu? Sí, home, sí.
Se'n va assabentar el dia de l'estrena.
Què et sembla?
El dia de l'estrena se'n va assabentar que l'altre li havia posat les altres músiques, i que el Danubi Blau i tot això, no? Perquè també hi havia una cosa que deia sempre el senyor Kubrick, i és que deia que el cinema... la paraula no és absolutament imprescindible i que el cinema està més a prop de la pintura i està més a prop de la música. I de fet, ho tinc aquí apuntat, a 2001, una edició a l'Espai, que és una pel·li que dura no sé quant, 220 minuts, només hi ha 40 minuts on la gent en reuni. Tota la resta de la pel·lícula és silenci i música. Bé, a partir d'aquí, no la va acabar d'entendre, potser?
No s'acaba d'entendre al final aquell...
El monolito, no la deia?
El monolito del monolito, te'n van a la lluna, després, no sé, amb una nave... La màquina que es torna loca... Que
sí, això sí que s'entén. Això és la part que s'entén,
això és el que passarà.
Que és el que li agrada a vostè d'Almes de Metal.
Almes sí. de Metal, tot això bé. Passarà... I després al final, no sé, que surt com... Sembla que sigui una, allò que fan amb els nens, saps?
Okay. Okay.
Saps allò, quan una senyora està embarassada que li van a mirar els nens?
Ah, l'ecografia.
Una ecografia.
Quina pel·lícula ha vist, vostè?
A 2001, no? Al final surt una ecografia...
2001, ecografia en l'espacio.
És una ecografia, un nen que vola, sense mare. Hosti, una ecografia d'un nen que vola, que mira... Es veu que es viu.
Quina anàlisi, eh?
Sí.
Quina anàlisi, anàlisi de qualitat màxima.
I dius, i què té a veure el nen amb el monolito? I el mico que surt al començament? No s'entén res.
Però perquè és més plàstic, la qüestió, és plàstic.
La qüestió és que a partir d'aquí... Jo tiro,
monolito,
eh?
És avançant, perquè si no...
Aquell senyor del cinema deia, monolito és Dios, eh?
Sí, el senyor del cinema que se'n morí.
Sí, el monolito és Dios. Aleshores, a partir d'aquí és quan ell ja diu... Ja està, vull dir, ja ha trencat la baralla, no? I diu, escolta, jo ara puc fer el que em doni la gana i puc utilitzar la música que
em doni
la gana.
Com si ara diguéssim, l'Àlex digués, escolta, jo, que això ho paga, les músiques de la versió les paga ell.
Ah, sí?
Sí, ho paga ell. Llavors, tot el que són aquí, diguéssim, pues, a partir d'ara, com que hi ha música clàssica inventada, no cal que posem més música al programa, no deixem de pagar tota la biblioteca que paguem aquí, i ho fem tot amb música que hi ha. A més, entenc que lliure de drets d'autor.
Lliure de drets d'autor, però no lliure de drets d'execució.
Ah.
Perquè una cosa és la música i una altra és l'intèrpret. És a dir, si tu vols utilitzar la novena de Beethoven interpretada per la Sinfònica de Berlín i dirigida per Herbert von Karajan, doncs no hauràs de pagar Beethoven, però hauràs de pagar els hereus de Herbert von Karajan.
Molt bé.
Perquè hi ha uns drets d'interpretació.
Clar. Però fins quan? Hi ha un moment que para, no?
80 anys després de la mort.
Vale, doncs està, t'esperes, ja està.
Del Herbert von Karajan.
T'esperes, ja està.
Sí, per això, per exemple, hi ha compositors que són contemporanis que no es fan perquè val molts diners fer-los i s'espera, els teatres, les orquestres, s'esperen a que s'exhaureixin els drets i de sobte, no saps per què, un any, tothom fa aquell autor. I és simplement perquè s'han exhaurit els drets d'aquell compositor.
El diner mou el món, el diner.
Bé, a partir d'aquí el que fa amb les seves següents pel·lícules el Kubrick és contractar alguns compositors amb els que ell hi pot tenir molta mà. Mm-hmm. Un és el Walter Carlos, que després es va convertir en Wendy Carlos, perquè és un compositor que va fer un transgènere.
Què va fer?
Bueno, es va convertir en dona, va passar de ser Walter a ser Wendy.
Però Carlos no va canviar, no es va dir Carlitas.
Perquè Carlos és el seu cognom. El Walter Carlos és un dels pares...
Bona meva.
Què ha dit?
Res igual, és igual.
Tira.
No, posa una música,
Espera, no, posi música. No, expliquem-ho bé,
això. Expliquem-ho bé.
Això perquè el Walter Carlos, és a dir, Wendy Carlos, és un dels pares... Després, una de les mares de la música electrònica, i és un músic molt, molt important.
Però, esclar, però... quan va fer la música aquesta, que era home o era dona, o mig-mig?
Escolti, és igual.
És desafortunat, aquest comentari.
Molt desafortunat. Per allà. Molt desafortunat.
I perdoni. Perquè,
escolti, ja hauria d'estar informat.
Entre un i l'altre, hi ha un moment d'estar al mig.
Però
el
consell...
Hi ha un moment que has d'estar al mig.
Però el concepte...
Ara no entrarem.
Anem a posar la música.
El concepte mig-mig és molt faltant, eh?
Entre carn i peix?
No hi ha res.
D'això. I aleshores, tant el Walter, el Wendy Carlos, i també un altre compositor que va utilitzar el... d'aquests amb els que l'Stanley Kubrick tenia mà, era la seva filla. La Vivian Kubrick, que era compositora i...
És tot un estalvi, eh? Ni pagues res...
Vosaltres em feu la música sabent que jo en qualsevol moment podré utilitzar la música que em dongui la gana.
Bueno, si ho, no, a veure, si ho dius abans...
A veure,
no,
pagant,
si, Sant Pere Gràcia. Si ho dius abans...
I aleshores, a partir d'aquí venen tot un seguit de pel·lícules que són La taronja mecànica, El resplendor, La jaqueta metàl·lica, tot això, que són músiques de la Wendy Carlos o de la Vivian Kubrick, però que estan farcides de músiques d'aquelles amb les que muntava tal, no? I per exemple, després hi ha Barry Lyndon, que és una pel·lícula imprescindible per tothom, on tota la música és diguéssim de compositors, Bach, Schubert, Händel, Vivaldi, no? Per exemple, si escoltem l'àudio número 7, és la música dels crèdits d'entrada de Barry Lyndon. Aquesta, para-la un momentet, Àlex, para-la un momentet. Aquest no és l'original de Händel. L'original de Händel és el següent àudio.
És que poso això i tothom va...
L'altra música està orquestrada per un senyor que es deia Leonard Rosenman,
que
va guanyar l'Òscar a la millor orquestració.
Doncs ole, és aquesta la valoració.
Aquesta la valoració, millora molt amb l'orquestració que va fer aquest home.
A veure, tornem a posar amb l'orquestració.
Té moltíssima més força, aquesta.
Sí. Força en té més segur. Clar, raro seria que en tingués menys.
Clar. Una altra de les
coses. Guanya, guanya.
Passes d'un clavicèmbal.
Clar, adeu. És un clave, és un clave. És un,
sí. Quants músics hi ha en
una orquestra? Vols
canviar l'opinió?
No.
Aquesta pel·lícula va guanyar el premi no a la millor banda sonora original, però sí a la millor orquestració.
Ah, veus?
Veus.
Ole.
Perquè una altra de les músiques que apareix en aquesta pel·lícula, que sí, és una música que la poso perquè és una música que tothom l'ha de conèixer, és aquesta.
Més elefants, eh?
Schubert.
Elefants clàssics, però elefants.
Mare de Déu, sí. Para, Àlex, no ens podem escoltar la música així.
Sí, té raó, és més de xinxa. Sí, elefants era al principi.
Escolteu, home, pobre Ramon.
És que...
No hi ha manera d'avançar,
No us puc posar Schubert, no us puc posar res, perquè sou uns...
Escollia molts més temes, per això, aquest home.
Sou uns descreguts.
Què més
temps? Que no se us pot posar res. Què vol dir que més temps? Si no fos la peixateria.
Què més hi ha? Què més hi ha? Què més temps? Què més temps?
Posa'm mig quilo de rap.
Posem. Va. La jaqueta metàl·lica.
Sí, per
perquè,
favor.
Clar, quan ell posava músiques... Moment. Quan ell posava músiques de tot. I no només posava músiques de Schubert o de Bach, sinó que posava, per exemple, Nancy Sinatra.
Ara
tothom aquí l'estudi. Sí,
aquesta ens agrada. Sí. Aquesta és Ole, també.
Val, per això. You keep saying you got something for me.
Aquí estem ballant tots, eh? És la primera que ens has arrencat, Ramon. La resta, elefants i
això, hauríem d'explicar un dia això, eh? Això és de la Nancy Sinatra. Bueno, no, aquesta cançó la canta la Nancy Sinatra. No és de la Nancy Sinatra, però... Però... hauríem de parlar d'això, eh? Ser filla de Nancy, de Frank Sinatra és un problema. I aquesta dona va tenir molts problemes. Fins que va trobar una persona que li va fer aquesta cançó, precisament. Però això ho expliquem un altre dia. I així comença la segona part de la pel·lícula, quan arribem al Vietnam, comença així. Que surt una senyora, que és com una prostituta del Vietnam, que es troba amb dos soldats,
sí,
americans,
sí,
amb aquesta música. I després, escolta, els crèdits finals, quina música tenen els crèdits finals?
Espectacular.
Tant de moda, tant ara que...
Per bones eleccions,
que esteu amb el... amb el Barça i el Rolling Stones i tot això.
Mira.
Va, acabem amb... Tinc dues per acabar.
Una és muerte
i l'altra és destrucció.
I no. Estic per posar-vos muerte, eh?
Però què, entre què hem de triar?
Ens la dediques?
Què, què hem de triar?
Un moment, posem... posem és Eyes Wide Shut.
Sí, home. Va?
Eyes Wide Shut, hi ha dues pel·lícules que estan... corren durant tota la pel·lícula. Una és superfamosa, que és el número 12. Shostakovich. Dimitri Shostakovich. Això és un saxo, eh? Però com un saxo... que és la, aquesta és la música dels crèdits d'entrada i també va, va apareixent a diferents moments de la pel·lícula. Entre el segon saxo. I llavors hi ha l'altra música, que és la que a mi m'agrada de veritat... No vull risites, ni vull res, eh?
No, res, aquí aquest programa mai.
Que és la música que el Tom Cruise té dins del cap, eh? Que li va ballant dins del cap tota l'estona. Últim àudio.
No, les risites no, eh? És horrorosa.
Però està, està afinant el piano.
Jo crec que està matant alguna persona. Una persona que...
aquesta és una música de Ligeti... Ligeti, Gheorghe Ligeti, que era un compositor que va utilitzar molt, un compositor contemporani que va utilitzar molt Stanley Kubrick, que està a moltes de les seves pel·lícules.
Ara.
És la música ideal per parlar del que parlarem a continuació, que és del Barça i de Xavi.
Abans haig de dir una cosa, abans d'acabar la secció.
Bé, com que ara ens quedarem sense temps,
sí,
un altre dia explicarem ben bé això del Ligeti i posarem aquestes músiques i les explicarem ben
bé. I ser filla de Sinatra també m'interessa molt.
Sí, això és un problema greu. Sí. Greu. Sí, sí. Bé, si més no, hem explicat una miqueta els problemes que tenia aquest home en trobar les músiques de les seves pel·lícules.
I abans d'acabar, ens han escrit molts oients dient que el compositor del tema original de Missió Impossible és Lalo Schifrin.
Ah, doncs potser ja sé que...
I que Gerald Fried en va fer alguna una adaptació. Però que l'original...
Perdó, que me'n vaig fabricar.
Com que no interessa, se'n va.
No, ho tenia entès al revés, jo, eh?
D'acord.
Doncs bé, doncs gràcies als oients per corregir-nos.
És Lalo Schifrin.
O per corregir-me.
El compositor.
I amb Lalo Schifrin acabarem. Ramon, una abraçada, que vagi bé.
Un petó per tothom. Adéu, adéu.
L'Orquestra Simfònica del Vallès protagonitza cada temporada més d'un centenar de concerts arreu de Catalunya, amb què impulsa el talent dels artistes i connecta amb el públic. Autogestionats, pròxims i inclusius, creuen que la música és una eina per transformar la nostra societat, perquè la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita. Informa-te'n a oisavallès.com.
RAC 1.
Què? Què us han portat els Reis?
A veure... Oh! Una pilota de futbol!
Tu què, Mònica?
Uau! Un telescopi astronòmic! Jo és el que havia demanat!
I a tu, Aurora?
A mi un lot de llibres, com ho sabien, eh? I l'Adri, on s'ha ficat?
Fuatete! Vaya un patinete más guapo, todo gripado, que m'ha traído el Melchor!
Però vigila, home!
Tu el veus amb el telescopi, Mònica?
Sí, allà incrustat a la paret.
Ua, loco! Por position! Se m'ha caído un diente, mira!
Una cesa al RAC 1!
Arbi, cambio!
RAC 1. Tots som 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. Del 6 al 10 de desembre, visita el Mercat Medieval de Vic amb transport públic.
Artesans, taverners, firaires i espectacles t'esperen al centre històric de la ciutat de Vic.
Els dies 6, 7, 8, 9 i 10 de desembre, vine a Vic amb transport públic i viatja a l'època medieval amb tots els sentits.
Més informació i horaris a vicfires.cat.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Arriba a la venda privada exclusiva per clients amb targeta al Corte Inglés, amb descomptes del 15% en una selecció d'electrònica i electrodomèstics. Consulta amb nosaltres les marques i els models que hi participen. Només fins a l'11 de desembre, venda privada en exclusiva per clients amb targeta al Corte Inglés, a la botiga web i app. Targeta més a part financera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta amb les condicions al Corte Inglés Ponès.
Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Li hem preguntat a tot un país, i tu què penses fer a partir dels 65? I aquesta és la llista. Navegar amb un veler, aprendre un nou idioma, córrer una marató, treure'm el carnet de...
El futur és molt més inspirador amb els plans de pensions de Mapfre. Suma't al programa Tu Futuro, ara fins amb un 6% de bonificació per trasllat. Informa't a la teva oficina o a Mapfre.es.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
RAC 1. Girona.
Aquest diumenge, des de les 8, a RAC1.
Amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge B. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a RAC1, amb Esther Muñoz.
Prepareu la maleta perquè aquest dissabte 9 de desembre, a les 3 i 3 de la tarda, us portarem a Praga, Florència, Brussel·les, als mercats de Nadal suïssos i alemanys, i també anirem de ruta pel nord de Flandes. Vindreu, oi?
A RAC1. Tots som 1.
RAC1.
Versió RAC 1.
Aquesta música a la Vane sí que li agrada. És la sintonia de Marta Bosch. Marta, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ella ens porta el seu espai de fílies i fòbies.
Sí.
Bé, avui què et genera fília i què et genera fòbia?
Doncs mira, avui porto una que va quedar pendent la setmana passada.
Ah, molt bé.
Val? I que va generar molt debat a la redacció. Es tracta de les visites teatralitzades.
Ah, m'agrada molt.
No sé si n'heu fet mai alguna.
És preciós, és preciós.
T'encanta.
Allà amb un poble pop medieval.
Vostè li agrada, senyor Virgili, les...
A mi m'agrada veure gent fent el ruc.
Amb un poble medieval que et surt una senyora. Jo sóc filla d'aquest poble.
Exacte.
Perquè aquí hi ha
l'estat sol. Va venir la pesta.
I vam patir molt i la filoxera se'm va quedar a sobre.
Tot tan impostat.
Doncs, miri, senyor Marcelí, vostè avui gaudirà moltíssim perquè jo no ho sabia, però es veu que tinc una fòbia a les visites teatralitzades.
Ah, sí?
Sí, ho he descobert aquest estiu. Perquè
també?
Sí, sí, sí.
Ah, carai.
Mira, perquè estàvem de vacances a un poble preciós, no? I vam dir, va, vaig a fer una visita teatralitzada,
sí,
no?
Sí.
Perquè vaig pensar, m'agrada la història,
sí,
m'agrada el teatre,
molt
no?
Bé.
Que és, com,
és una bona combinació.
Què pot fallar?
Sí.
Doncs tot.
Sembla.
Tot. Tot. Perquè, o sigui, el més històric que vaig trobar en aquella visita va ser la meva vergonya aliena. O sigui, jo us juro que mai havia passat tanta vergonya. I mira que sóc culer, val? O sigui, mai havia passat tanta vergonya. D'entrada, els actors, val? Jo no dic que fossin dolents. No dic que fossin dolents.
Home, el que estàs dient, ja ho està.
No, a veure, no cal que ho diguis, eh?
Moment, a veure, que desenvolupi la mà.
Fa lleig.
Exacte.
Exacte.
Però què, Marta?
Però, clar, jo no conec cap mètode actoral que es basi exclusivament en fotre crits i fingir gepa. És un mètode que no m'havia trobat mai, deu ser el mètode Hotel Kruger, no ho sé. En fi, després interactuant amb el públic.
Molt.
Interactuant.
Però això està bé, perquè aleshores no, sí, t'interpel·la i estàs una mica més actiu.
Això està bé, sí, o sigui, clar, tu anaves caminant per allà i se't posaven al costat, et preguntaven coses, però clar, és que interactuant massa, i de bo, o sigui, a mi interactuant amb el públic és que ja és com si la seva qualitat actual no fos prou incòmoda.
Però si és molt maco, d'on veniu, d'on veniu? Què veniu a fer a casa meva?
Sí, però...
No, jo vinc de Gratalló. D'on veniu, d'on veniu? Què veniu a fer per aquí? No us esperàvem aquí, no vostres casa vostra no sou benvinguts.
És que no els hi saps dir, no els hi saps respondre. A més, és com, què faig? No, a més, jo estava en plan, no, la senyora aquesta diguem, d'on veniu? I jo,
d'on veniu?
Jo, senyora, o sigui, que sé que ets la que estava a la taquilla abans, vull dir que t'he vist, que t'he vist el tatuatge, saps? Vull dir que i a més, jo diria que a l'època romana no hi havia tribals, val? O sigui, no m'estic empassant.
Però que ets fèstega, se't veu fèstega.
Sí, sí. No sé què vol dir, però sí, endavant.
Frèstega.
Frèstega.
Ah,
bueno, pots deixar continuar,
sí,
que
estem aquí. Sí,
calla una mica.
Però espera't, perquè el moment àlgid arriba al final de la visita, val? La representació acaba, tothom aplaudeix, no?
Sí.
I de sobte, una de les actrius treu un altaveu, val? Ja sabeu, el típic altaveu grecorromà, no? L'endolla i comença a ballar una cançó. Va, una cançó que es notava que l'havien gravat ells. L'havien gravat ells i ja estava cantant per sobre com fent un karaoke.
Exacte, playback.
Sí, però l'havien gravat ells a casa, o sigui que es notava molt l'eco, tot terrible. I ella allà, amb una pandereta a la mà, no, cantant, i jo pensant, no pot ser. Clar, jo en aquell moment ja no sabia on posar-me. I llavors, tenia tanta vergonya que el que vaig fer és clavar la vista al terra. O sigui, jo vaig clavar la vista al terra, quasi forada una pedra històrica, i llavors no em vaig atrevir a alçar la vista com pensant, no miris, Marta, no miris, perquè jo crec que si els mires als ulls et converteixes en pedra, saps?
Directament.
O sigui, com la medusa, saps? Però la medusa de vergonya aliena. I, en fi, jo avui dia encara, jo ja no sé si vaig veure una visita teatralitzada o un ritual d'ayahuasca. Val?
No, Don Mariu! Aquestes contrades no les esperem, forsters!
Clar.
Bueno, està clar que t'ha generat una fòbia que esperem la pugui reconduir en un futur. Exacte. Marta Bosch, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Bon cap de setmana.
Versió RAC 1. RAC 1. Els que us lleveu cada dia amb el món a RAC 1.
Ah, que faràs tard, peu a terra.
Els que us poseu la competència i el vostè primer d'amagat a la feina.
Digues que sí, que les guapis no treballem.
Ei, t'aviso si ve el jefe.
Els que dineu amb el RAC 1 migdia.
A taula, que avui toca verdura.
De postres, que vols? Iogurt, fruita? Els que torneu a casa amb el versió RAC 1.
Ui, aquest carrer aquesta hora està impossible. Vols dir que no hauríem de tirar per allà baix?
Home, no li fotis gas. Tu tira per aquí, que ja m'ho conec, això, que aquí tinc un pis aquí darrere.
Els que feu el sopar amb el nou ser i us fiqueu al llit amb el tu diràs.
Què? Com ha anat el dia?
No posaries l'adredor, ja?
Els que feu dissabte amb la primera pedra i el dia lliure.
Fem el ronso 10 minuts més, no?
Ja sóc aquí, he portat xurros.
Els que passeu els caps de setmana amb els superesports i el futbol.
Estem bé aquí al sofà.
Què? Vols una cerveseta?
Gràcies a tots per fer-nos líders una vegada més.
RAC1 continua amb el lideratge de les ràdios del país amb 947.000 oients diaris.
Moltes gràcies, RAC1. Tots som 1. RAC1.
Viu el natalíssim Nadal a l'Esplau en gran. De l'1 de desembre al 5 de gener podràs gaudir de les experiències més increïbles. El concertàs de Henry Méndez, el nostre bingo roscón en directe, la visita del pare Noel i el rei Gaspar i la nostra gran nevada tradicional. Vine a gaudir del teu dia de shopping a l'Esplau amb la nostra oferta d'oci i restaurants. Més info a esplau.com/navidíssima.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, que ja torna al teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
Fins al 7 de gener, el Nadal amarra el port.
Vine al Port Vell i gaudeix de tot el que el Port de Barcelona ha preparat per aquest Nadal. Una pista de gel sostenible, una roda de 65 metres amb vistes a tota la ciutat, l'experiència de realitat virtual del Super 3, un mercat gastronòmic i una completa agenda d'activitats i tallers per a tota la família.
I cada vespre a les 7 de la tarda, descobreix el nou espectacle de llum i música de la Torre de Jaume I des del Moll de la Fusta.
T'esperem al Port Vell.
La gent em diu, Pare Noel, estàs genial, però ja tinc una edat que no estic malament. Però aquest any el trineu el deixo al pàrquing d'Aena, que és a un pas de l'avió, i així m'estalvio d'anar carregat amb tants regals.
Reserva i aparca els nostres pàrquings. A prop, segur i al millor preu. Aena, aeroports per tu.
Aquest any tinc el regal ideal per la família. I si fem una petita reforma al pis?
Bona idea. A Servei Estació tenen un nou servei d'instal·lacions i reformes que es pot regalar. I a més, el financen.
Doncs mentre som allà, compraré la decoració de Nadal i personalitzaré alguns obsequis. A Servei Estació sempre hi trobo idees de regals. Hi ha de tot i per tothom.
Ah, i avui tenen obert Servei Estació, al carrer Aragó, entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya. El lloc on trobes tot el que necessites per fer especial el teu Nadal en família.
Som a l'era de la intel·ligència artificial, una revolució privada que converteix les grans tecnològiques en agents geopolítics. Canviarà el món i les nostres vides, i s'hauran de trobar fórmules per regular-la. Vanguardia Dossier analitza l'era de la intel·ligència artificial i l'impacte que tindrà a les nostres vides. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.